Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del Jordi Carretero avui a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. S'ha presentat aquest matí el llibre Orientacions pastorals sobre desplaçats climàtics, editat per la secció de migrants i refugiats del Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral, organisme de la Santa Seu. En el pròleg, el Papa subratlla que el document ens invita a ampliar la manera en què mirem aquest drama del nostre temps. Aquestes orientacions recullen fets, interpretacions, polítiques i propostes pertinents a l'àmbit del fenomen d'aquest desplaçament per raons mediambientals. El Sant Pare assegura que les orientacions ens inviten a ampliar la forma en què mirem, com dèiem, aquest drama. Aquesta és una obra que necessita el treball de tothom per sortir de crisis com ara la del clima o també la del Covid-19. No podem sortir-ne, diu el pontífex, tancant-nos en l'individualisme, sinó només des de la unitat, mitjançant la cultura de l'encontre, el diàleg i la col·laboració. El Sant Pare afegeix que aquesta és la raó per la qual és bo que s'hagin elaborat aquestes orientacions pastorals, juntament amb el treball que cada dia tots podem fer des de la nostra responsabilitat personal, familiar i en petits àmbits. Benvinguda a aquesta nota, a aquest llibre, en què l'Església, d'alguna manera, fa seu el treball per combatre els devastadors efectes del canvi climàtic i provocar un canvi de consciència en la humanitat. Després de l'informatiu tindrem avui una taula d'anàlisi dedicada al debat d'investidura, a la segona ronda que s'ha fet avui al Parlament i en què Pere Aragonès novament s'ha quedat sense ser investit president de la Generalitat. Ha aconseguit 42 vots a favor, 61 en contra i 32 abstencions, les del grup de Junts. Comentarem aquest moment que viu la política catalana amb Manuel Milian Mestre i Jordi López Camps. Després tindrem a la part final del programa un nou temps de diàleg, com sempre els dimarts, minuts dedicats al diàleg interreligiós i a la diversitat entre les creences. Ens acompanyarà avui Dolores Pérez Fredes, directora de l'Oficina de Turisme d'Israel per a Espanya i Portugal. Ens presentarà una iniciativa que ha consistit a portar pregàries de diferents creences presents a l'estat espanyol fins al mur occidental de Jerusalem. Tot això i una miqueta més serà amb vosaltres fins a 6:45. Comencem. Passen 3 minuts i mig de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Com es preveia el segon intent d'investidura de Pere Aragonès per ser elegit president de la Generalitat al Parlament, ha fracassat també aquest matí en no aconseguir més vots a favor que en contra. Avui n'hi havia prou amb una majoria simple, però tampoc s'ha assolit. El candidat d'Esquerra no ha pogut aprofitar que en tenia prou amb aquesta proporció i s'ha quedat amb els 42 vots a favor, els d'Esquerra i la CUP, i 61 en contra, que són els del PSC, Vox, els Comuns, Ciutadans i el PP, i les abstencions dels 32 parlamentaris de Junts. En l'inici de la seva intervenció, Aragonès ha fet seu un fragment del discurs de Carles Puigdemont en què va proposar el 2016 la celebració d'un referèndum d'autodeterminació. Un acostament encara insuficient, però que el candidat s'ha esforçat a destacar, afirmant que en les darreres hores la negociació entre republicans i Junts ha avançat. Ara queda obert un període fins al 26 de maig perquè hi hagi una nova investidura, o més d'una, si hi hagués temps. Si no n'hi hagués cap, es convocarien noves eleccions per a mitjans de juliol. Us expliquem que el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, la directora general d'Universitats, Victòria Girona, i la metgessa de família, Ariadna Mas, han comparegut aquesta tarda per fer el seguiment del procés de vacunació contra el Covid-19 a Catalunya. Es faran testos massius a Lleida per l'augment de casos i també Argimon ha comentat que és aviat per dir si estem entrant en una quarta onada, però ha alertat que fa una desena de dies que el creixement de les dades epidemiològiques, lent, això sí, sembla que es consolida. En qualsevol cas, hem sabut també que un 15,9% de la població catalana ja ha rebut una o dues dosis de la vacuna. Entre les crides a la màxima prudència, sobretot a partir d'aquest dijous sant, els dies forts de la Setmana Santa, el Departament de Salut ha comunicat que hi ha 1.474 pacients Covid hospitalitzats, el mateix nombre que ahir, dels quals 411 estan greus en unitats de cures intensives. La velocitat de propagació continua creixent i s'ha situat en les últimes 24 hores en 1,17, 4 centèsimes més que ahir. La incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants a 14 dies també empitjora i s'ha situat en 221. Més de mig miler de dones fan feines domèstiques arreu d'Espanya, un 15% a Catalunya, però una bona part de la seva feina és invisible. És el que denuncia Intermón Oxfam, que assegura que una de cada tres treballadores de la llar viu sota el llindar de la pobresa i una de cada quatre en economia submergida, sense cotitzar la Seguretat Social. Es tracta d'un col·lectiu sense dret a negociació col·lectiva ni a l'atur i sense un programa de prevenció de riscos laborals. La situació es fa pública en un informe on es posa de relleu la precària vivència d'aquestes dones. Una mica més d'un 30% es troben sota el llindar de la pobresa. Des de l'ONG reclamen un sistema de deduccions fiscals perquè sigui més fàcil per a les famílies donar d'alta aquestes treballadores a la Seguretat Social i més recursos a la dependència perquè una part d'elles, que tenen cura de persones grans, entrin a formar part dels serveis socials públics. En plana cultural, el Festival de la Porta Ferrada amplia la seva oferta i els seus escenaris i programarà 50 espectacles. Índia Martínez, Sidoní i Oques Grasses són les noves incorporacions a un cartell que també aposta per les veus femenines i la música clàssica i contemporània. El 23 de juliol serà el dia en què començarà una nova edició d'aquest certamen a Sant Feliu de Guíxols amb l'anhelada actuació de Ben Harper and the Innocent Criminals i la tancarà Beret el 20 d'agost. Tots dos concerts en l'escenari de Guíxols Arena, tot i que la programació definitiva encara no està tancada. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada tranquil·la, plàcida, agradable, sobretot al centre del dia, també ara al llarg de la tarda, però amb fresca o fred al matí. Això serà el mateix que tindrem demà dimecres i també de cara a dijous. Ambient bàsicament assolellat, tot i que amb la presència al matí d'algunes boirines cap a l'interior que s'aniran aixecant i també una mica de pols en suspensió, la qual cosa fa que puguem tenir estones un cel una miqueta més enterbolit. Per altra banda, també dic que també demà dimecres tindrem la formació d'alguns núvols poc importants a punts de la costa i dijous més o menys el mateix. El temps comença a canviar a partir de divendres amb l'arribada d'una massa de núvols que a la tarda donaria ruixats dispersos cap a les comarques del Pirineu que seran una miqueta més extensos de cara al cap de setmana i això coincidint també amb una moderada davallada de les temperatures que ens faria parlar d'una segona part de la Setmana Santa amb un ambient que altra vegada tornaria a ser pràcticament d'hivern després de força dies d'ambient primaveral al centre de la jornada.
Gràcies, Jordi. I el cardenal Joan Josep Omella ha destacat aquest matí que els sants olis ens faran forts per aquest temps dolorosos que vivim. Ha estat a la missa crismal celebrada a la catedral de Barcelona on els preveres de l'arxidiòcesi han renovat els vots sacerdotals un any més en una eucaristia que s'ha desenvolupat amb les mesures de seguretat per la pandèmia. Després que l'any passat els preveres no poguessin assistir per la situació del confinament total, aquesta Setmana Santa sí que ha estat possible. L'arcabisbe de Barcelona ha celebrat acompanyat dels bisbes auxiliars Sergi Gordo, Antoni Vedell i per primera vegada també Xavier Vilanova. Uns 150 preveres han estat presents, com també els seminaristes, molts diaques i una part del poble, sempre respectant l'aforament màxim i la distància de seguretat. El cardenal Omella ha invitat els sacerdots i tots els creients a ser hospitalaris, especialment amb els qui estan més sols o més allunyats, i a saber acollir els altres amb l'alegria, com el Senyor ens acull en el seu cor, perquè l'hospitalitat del Senyor no té límits, ha afegit. Ha instat la comunitat cristiana a cuidar amb cura i devoció els olis que rebem en els moments importants de la vida, com ara el naixement, el creixement, la malaltia, el sacerdoci o els sagraments de la iniciació cristiana, entre d'altres.
Ràdio Estel.
Els millors poemes de Josep Carné, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Anàlisi. 3 minuts i mig i serà un quart de 7. La investidura de Pere Aragonès ha topat avui al Parlament amb una segona votació en què Junts ha mantingut la seva abstenció i, per tant, ha resultat fallida. Només 42 vots a favor del candidat a president de la Generalitat per 61 en contra i 32 abstencions. És el balanç de la votació, idèntic al de divendres, tot i que avui n'hi havia prou amb majoria simple, però Aragonès no l'ha assolida tampoc. Les negociacions entre Esquerra i Junts han marcat la vida política aquests últims dies a Catalunya, després de l'acord inicial amb la CUP, mentre el líder dels republicans ha seguit amb l'esperança fins l'últim moment. Finalment, però, tot i l'acostament, l'acord haurà d'esperar dies o setmanes, dins un termini ara obert fins al 26 de maig. A partir d'ara comença el compte enrere d'aquests 2 mesos aproximadament perquè la presidenta de la Cambra Catalana, Laura Borràs, torni a fer roda de consultes i proposi un candidat que previsiblement tornarà a ser Pere Aragonès si manté un suport superior al de Salvador Illa o altres possibles candidats. En tot cas, les negociacions entren ara en una etapa en què podrien no descartar-se altres opcions per als pactes, tot i que l'independentisme està en procés d'intentar recuperar la unitat i l'entesa. En parlem avui amb Jordi López Camps, que és col·laborador de Cristianisme i Justícia i també és soci d'Òmnium Cultural i exdirector general d'Afers Religiosos, entre altres coses. Senyor Jordi López Camps, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès. I també ens acompanya Manuel Milian Mestre, exdiputat al Parlament, exregidor i també historiador i escriptor, entre moltes altres coses. Senyor Milian Mestre, un plaer, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies. Bé, si vol començar vostè mateix, quina valoració fa del que ha passat avui al Parlament? Tenim una vida política novament encallada i sense investidura que surti endavant a la vista.
Jo sóc molt pessimista, i ho anticipo, perquè tinc una, jo diria, una prehistòria de tot el que està passant molt marcada. Uh-huh. Molt marcada per persones que tenen molta experiència política, com va ser el president Tarradellas.
Uh-huh. I pessimista en el sentit, no pas ideològic, suposo, sinó que és difícil que, si es forma govern, sigui estable o creu que serà difícil que es formi govern? En quin sentit, pessimista?
Jo crec que pessimista respecte a la viabilitat d'aquest possible govern. Dic aquest possible govern. Primer hi ha que fer-lo possible i després hi ha que veure si és viable.
Sí, el govern que seria amb Esquerra i Junts, presidit per Aragonès, no?
Claro. Uh-huh. Però clar, fixa't en quines premisses està arrencant aquest govern, és a dir, 2 descàrregues negatives contra Aragonès i contra Esquerra Republicana, i després un enrenou que evidentment no comparteix almenys la meitat dels catalans, almenys, si no vull entrar en les qüestions, almenys la meitat dels catalans. Però clar, aquí hi ha una referència per mi fonamental. Jo he sigut una persona que des del principi que vaig conèixer, jo vaig conèixer l'any 70, vaig admirar molt, molt, molt el president Tarradellas. Uh-huh. Era un home d'una experiència política enorme. I era un home que es va xupar 37 o 38 anys d'exili. I era un home que estava en el 3 d'octubre, l'any 34, estava al cap del govern, del govern de la Generalitat, era el conseller en cap. I va passar les conseqüències que va passar. Ell va passar a la presó, a la detenció, després el fracàs de la Generalitat amb la victòria de Franco i l'exili. Uh-huh. Per què dic això? Perquè hi havia dues coses que a mi me taladrava el cervell, el president Tarradellas, des de Sant Martín de Bo, a partir de l'any 70, fins al dia que va morir. Me taladrava el cervell sempre en dues coses que eren axiomàtiques per ell. Mai més es feia d'octubre, mai més es feia d'octubre, i la gent del meu partit estan bojos. Uh-huh. Perquè, havent guanyat les eleccions companys, al final el carrer manava la FAI. Uh-huh. Aleshores, aquestes dues formulacions de Tarradellas, que eren axiomàtiques per ell, a mi se m'han quedat molt clavades.
I creu vostè que servirien per al moment actual aquestes...
És el que estem vivint. És a dir, el 6 d'octubre no hi ha una declaració formal, hi ha hagut una declaració que no sé com qualificar-la, del senyor Puigdemont en un moment determinat, en el 6 d'octubre també.
Sí. Octubre del 2017, en aquest cas. Sí.
Exactament. I evidentment, hi ha hagut una composició molt estranya en la qual Esquerra Republicana ha estat cogovernant i la veritat és que ha sigut un govern molt deficitari, però no és desgovern. I en aquest moment està a punt de composar-se un altre govern que els socis l'estan boicotejant. Uh-huh. Les garanties d'estabilitat i de viabilitat d'aquest projecte jo no les veig. Uh-huh.
Bé, doncs queda dit aquest pessimisme, queda expressat aquest pessimisme. Senyor Jordi López Camps, vostè comparteix aquest pessimisme, potser d'una altra manera, o què hi diria?
No, jo voldria ser optimista, primer, per a la necessitat que hi ha de tenir un govern estable i durader que pugui afrontar els problemes que tenim avui a la societat catalana. Uh-huh. Dir que també s'ha instal·lat, per exemple, ara llegia alguns titulars de la premsa de Madrid dient que Catalunya està desgovernada i que novament es boicoteja el govern a Catalunya. A veure, aquests dies el govern de la Generalitat està governant. Hi ha una, potser d'una manera interina, però s'està governant i s'estan prenent acords importants com es va prendre aquest cap de setmana en relació el tema de la gent de la pobresa energètica, per exemple. Uh-huh. No?
Sí. Uh-huh.
Que és important, és a dir, la maquinària del govern segueix activa i segueix funcionant i es gestiona el tema de la pandèmia doncs, amb un govern que està en interinitat i se segueix governant. Uh-huh. Bé, dit això, jo penso que cal tenir l'esperança de que les dues forces majoritàries de l'independentisme es posaran d'acord, però s'han de posar d'acord i han de destinar el temps que faci falta per arribar, com deia Manuel, un acord estable i viable, que sigui fort i que sigui sòlid i que permeti tenir unes polítiques comunes compartides. És a dir, aquí hem viscut, vam viure fa uns quants anys l'experiència dels tripartits, en la qual eren allò tres governs en un. No, això no és bo. Cal pactar, negociar, determinar, establir els punts d'acord. Cal identificar també els punts de desacord i veure com s'afrontaran si existeixen aquests desacords. Però el que cal és tenir aquesta voluntat de no anar mirant el retrovisor que fa l'altre per governar. Jo penso que estan condemnats d'alguna manera a entendre'ns per bé, en aquest cas, de les polítiques que estan per la independència i, en general, per la política del 100% dels catalans que avui tenen infinitat de problemes que necessiten un govern.
Sí, de fet, s'hi ha referit a aquestes prioritats de la crisi sanitària i econòmica Pere Aragonès, fins i tot apel·lant a una possible abstenció o un possible grup més que s'abstingués i que li hauria donat la presidència avui, encara que no hagués votat a favor Junts. Bé, això era una hipòtesi molt difícil, també.
Perdona, ho tenia molt fàcil en aquest cas el PSC.
Si el PSC s'hagués abstingut, avui sortia president aragonès, això està clar, sí, sí. Em sembla que només amb el PSC o dos grups junts més que s'haguessin abstingut, sí. Però clar, només podia ser el PSC, certament. Els altres era ja impossible.
Ja.
Bé, doncs avui amb Manuel Milian Mestre i amb Jordi López Camps analitzem aquesta actualitat política marcada per la segona ronda del debat d'investidura que s'ha fet avui al Parlament de Catalunya. Bé, ha dit vostè, senyor López Camps, que estan com condemnats a entendre's Esquerra i Junts. I hi ha alguna possibilitat que més enllà del projecte independentista, certament ben legítim, però que segurament s'haurà de reinventar, no? Tenint en compte el que ha passat aquests últims anys, hi ha la possibilitat que amb un projecte independentista d'un govern entre Esquerra i Junts doncs es pugui reactivar el diàleg amb el govern espanyol, hi hagi alguna manera, potser no unilateral, de canalitzar aquesta aspiració independentista, també ara molt difícil per als qui tenen, com dèiem, legítimament aquesta opció política de dur a terme. Com ho veu, senyor López Camps, i després senyor Milian, si vol?
Sí, sí, breument, és a dir, jo penso que el camí a recórrer és el camí del diàleg amb l'Estat. No, personalment no veig un altre camí. Uh-huh. Per tant, tot el que sigui establir els ponts i els espais de diàleg amb fermesa i amb decisió, és a dir, no... jo crec que no és possible ara per ara la via unilateral. Uh-huh. Per tant, s'ha d'obrir al màxim el diàleg, però bueno, que tampoc et prenguin el pèl. I, per tant, en el cas que això passés, aleshores cal fer un replantejament, però abans d'arribar a aquest extrem cal obrir les vies i cal establir uns calendaris i cal establir uns compromisos i unes concrecions. És a dir, no quedar-se en retòriques, en aspectes ambigus, sinó en dates i acords concrets, objectius concrets, i confiar que aquesta via es pot recórrer amb el temps que faci falta.
Clar, perquè segurament no. Des de l'opció independentista és utòpic, potser que pugui ser en aquesta legislatura, encara que durés 4 anys.
Mira, escolti, jo recordo una vegada que els escocesos van dir que van trigar 60 anys per fer el referèndum.
Sí, efectivament, des que van començar els primers diàlegs.
Què?
Sí, des que van començar els primers intents, diguéssim, no? Sí.
A veure, jo no voldria dir... No voldria esperar 60 anys, perquè personalment no hi seré, però... el que em sembla que el que caldria és tenir uns passos que siguin assumibles, però tampoc ser raonables en tot moment.
Sí. Senyor Milian, com ho veu?
Jo sóc més pessimista.
També en això, digui.
Sí, anem a veure. Primer, jo no puc entendre que un personatge com el senyor Puigdemont, des d'un allunyament dorat o daurat a Brussel·les, pugui marejar la política catalana en aquest moment. No ho puc entendre. I no ho puc entendre perquè aquest senyor, que jo respectaré, encara que no crec en el seu talent polític, però jo el respectaré, aquest senyor quin dret té en aquest moment per crear orgues al marge de la legalitat catalana i autonòmica de Consell de la República, històries en vinagre. Jo no ho entenc. Ni un país en ser que estigui pendent d'un senyor que està fora, que s'ha anat fora del país, i que, per les raons que siguin, no vull ara discutir les raons i la legitimitat de la seva ausència. El que sí vull discutir és que no crec que la ingerència des de fora ni tingui la neutralitat suficient per veure objectivament els problemes ni la convivència amb els problemes que els demés tenim. Aleshores, què està passant? Que aquí s'està distorsionant el plan analític i s'està distorsionant, una cosa per mi més forta, la voluntat possible dels catalans. Per què? Perquè, evidentment, hi ha un sector de Catalunya, que són aquests dos partits, i la CUP. Però, clar, jo la CUP la margino perquè és antisistema.
Bé, però l'han votat a uns quants milers de catalans.
No, jo la respecto, però dic la marxa.
Sí, sí.
En el plano de les decisions.
Sí, sí, a l'hora de l'escenari majoritari, sí.
Hi ha dos grans partits, que són Esquerra i Junts, que estan marcant el camí de l'independentisme. I ells tenen una legitimitat sumària, en el sentit de suma la majoria necessària per poder plantejar una opció d'aquest tipus. Però, a mi, el que se mescla això amb conflictes ideològics molt seriosos, com és, per exemple, la CUP antisistema i l'economia i la societat de classes mitges catalanes, que, evidentment, se'n va a Norris. Mira, jo, entre ahir i aquest matí, m'he trobat tres persones catalaníssimes de Convergència, d'elles, l'altra socialista, que me diuen que se m'han de callar de fora de Catalunya a viure. Tres.
Suposo que vol dir de la Convergència d'abans, o de Junts, ara.
Convergència d'abans. Que se'n van de Catalunya, que no ho entén això, i que, evidentment, des del punt de vista empresarial, no val la pena posar un esforç més a Catalunya, tal com està el panorama en aquest moment social i polític.
Bé, doncs,
a mi això, a mi no m'invita a l'optimisme, perquè una cosa és parlar i l'altra cosa és el donar el blat. El blat és la feina, és la indústria, és la inversió, és el progrés, i això ho veiem que està davallant a una velocitat terrible.
Sí.
Clar, quan un veu aquesta realitat socioeconòmica que no se correspon a la fantasia política, un breu veu que això no s'aguanta i això funciona. En conseqüència, l'anàlisi que faig és un anàlisi encarnat en la realitat socioeconòmica. I per això no veig viable l'altre del projecte entre els dos grans partits, que són els que marquen la pauta de l'independentisme. Aquest és un anàlisi. Ara bé, vull fer una observació.
Sí.
Aquí hi ha un tema que a mi m'amoïna molt. Estem dintre d'un estat que ha respectat la individualitat de Catalunya en les seves característiques, com ha fet el País Basc. Potser no en la mateixa dimensió gradual, per altres raons, com és el pacte fiscal que tenen els bascos i que no tenim els catalans,
sí.
Però és evident que la peculiaritat cultural, identitària i tal, està respectada per la Constitució. En canvi, aquí és on jo m'exclamo, en canvi, jo m'estic donant compte de que no hi ha voluntat d'aprofundir en aquest tema. I voluntat d'aprofundir vol dir el govern de Madrid està fent perdre el temps i entretenint els partits catalans que volen sentar-se a la taula. I els partits catalans que volen sentar-se a la taula volen anar a un projecte que s'acargarà sistemàticament el Tribunal Constitucional i que s'acargarà la política espanyola perquè no ho acceptaran. Aleshores, clar, és un diàleg de sort.
Bé.
Un diàleg que no ens porta enlloc. I clar, entretant, La realitat socioeconòmica de Catalunya està patint un quebrant, però com no havia vist jo mai en la meva vida.
Bé.
Esclar, jo no soc optimista en aquest anàlisi.
Ha quedat clar, i evidentment l'entenem, com també hem entès les anàlisis i els matisos de Jordi López Camps, evidentment després cadascú farà la seva anàlisi. Evidentment, sí que conflueixen tots dos, senyor López Camps i senyor Milian, en el fet que vivim un escenari polític de màxima complexitat també amb les preocupacions que tenen els catalans. Veurem com evolucionen les coses les properes setmanes. No hi ha temps per més, però Jordi López Camps, exdirector d'Afers Religiosos, i Manuel Milian, mestre, exdiputat i historiador, entre altres coses. Gràcies per haver-nos acompanyat. Ja els avancem els desitjos millors de Bona Pasqua a tots dos.
Igualment, Bona Pasqua a tothom.
Gràcies.
Adéu-siau,
que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Seguim, 2 minuts i seran 6:45. De seguida, el temps de diàleg.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Ràdio Estel.
Diàleg, unes
espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Entrem ja en els minuts dedicats al diàleg interreligiós. 8 confessions religioses presents a Espanya s'han unit en una acció anomenada Pregàries d'Esperança. L'acte consistia a enviar al mur occidental de Jerusalem, el lloc més sagrat per al judaïsme, una pregària per tots els afectats i morts a causa del Covid. Les oracions, impreses en un paper, es van dipositar ara fa uns dies a Kotel mateix, en aquesta zona del mur. Hi van participar la Federació Hindú d'Espanya, la Federació de Comunitats Jueves, la Conferència Episcopal Espanyola, l'Església Ortodoxa Romanesa, l'Ortodoxa Russa, l'Església Ortodoxa Grega, la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques i la Comunitat Bahá'í d'Espanya. Els textos es van rebre i es van dipositar a Jerusalem amb la presència de José Manuel Encuentra, representant de la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya, David Freeman, representant de la comunitat Bahá'í Internacional, Rafik Nahra, vicari del Patriarcat Llatí i representant, en aquest cas, de l'Episcopat Espanyol, Fleur Hassan Nahum, vicealcaldessa de Jerusalem i representant de la comunitat hindú i de les esglésies ortodoxes grega, romanesa i russa, i, finalment, Jael Macías, representant de la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya. A més de comentar aquesta iniciativa de pregària interreligiosa amb el mur occidental de Jerusalem com a punt de trobada, volem conèixer una altra proposta que també ens arriba des d'Israel. Es tracta de la possibilitat de fer un passeig per 6 esglésies de les més emblemàtiques del país, on es poden descobrir grans personatges que van des del mateix Jesucrist fins a Kim Kardashian, passant per molts altres. Per devoció o per la majestuositat arquitectònica dels edificis, les esglésies són una parada pràcticament obligada en qualsevol viatge al territori hebreu, impregnat d'una gran espiritualitat present en cada quilòmetre. La majoria dels temples presenten una captivadora història i Israel compta així amb més d'un centenar de parròquies i esglésies cristianes. I aquestes 6 que comentaven són concretament l'església de les Benaurances, la de la multiplicació dels pans i dels peixos, l'església de Sant Pere, l'església de Sant Gabriel, evidentment l'església del Sant Sepulcre, que és una visita imprescindible, i la catedral de Sant Jaume, una joia del barri armeni. De pregària interreligiosa que conflueix a Jerusalem i d'esglésies cristianes a la Ciutat Santa parlem avui amb Dolores Pérez Fredes, que és la directora de l'Oficina de Turisme d'Israel a Espanya i Portugal. Doña Dolores Pérez, buenas tardes, bona tarda, benvinguda a Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Shalom, eres tof, bona tarda, buenas tardes. ¡Wow! ¿Cuántos idiomas?
Sí, shalom, sobre todo shalom, paz y bien, ¿verdad?
Efectivamente, eso es lo que significa shalom.
¿En qué consistió la iniciativa de recoger plegarias de varias confesiones para llevarlas al muro occidental de Jerusalén?
Pues realmente esta situación que estamos viviendo todos nos está haciendo abrirnos a otras opciones, ¿no? Y realmente queríamos llevar el sentir de las confesiones españolas, queríamos transportarlas, aunque fuera por email, sí, hasta el muro occidental, hasta el Kotel. Entonces, bueno, pues la oficina contactó con una gran mayoría, se participó, hubo un cierto, bueno, debido a las restricciones del COVID, tuvimos que reducirlo a ocho confesiones, había más, pero bueno, tuvimos que dejarlo en ocho, y han sido tan variadas como desde los hinduistas hasta los bahá'í, por supuesto, con la gran presencia de la iglesia católica, de la evangélica y de las 3 iglesias rusas, ¿no? Entonces, bueno, los bajáis también, por supuesto, bueno, realmente ha sido, y bueno, la comunidad judía que en España, aunque sea pequeña o petita, pero también tiene una gran presencia e importancia también para nosotros. Entonces, bueno, dijimos, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, pues realmente que nos escribieran una plegaria a cada cual más hermosa, a cada cual más sentida. Yo decía, digo, yo soy hinduista. Leía otra y decía, yo soy católica. Decía otra y decía, yo soy evangélica.
Sí, sí, muy bien, muy bien.
Entonces, no, yo soy judía. En el fondo, realmente, todas me hicieron sonreír y emocionarme, ¿no? Como se dice en hebreo, todas me calentaron el corazón, me calentaron, bueno, realmente es fueron tan emocionantes, la verdad,
sí.
Que fue un honor contar con la participación, por supuesto, rápida y absolutamente de apoyo de los representantes, ¿no? Sobre todo también, muy importante, fíjate, Ignasi, el que las oraciones se pudieran depositar tanto en el lado de los hombres como en el lado de las mujeres.
Uh-huh.
Eso era muy importante.
Sí, sí. Ahí todos y todas somos, ¿no?, de las religiones que confluyen en la Ciudad Santa. Quizás ese es el sentido de lo que usted está comentando. Acoger invocaciones de diversas creencias a un Dios que desde su poder tiene capacidad, y en eso coinciden todas, para que superemos la pandemia. ¿Ese es el sentido, el hacer confluir todas las creencias?
Evidentemente sí, era un movimiento desde el principio interconfesional, demostrar o para poder utilizar ese mal llamado, de forma un tanto herética por mi parte, de el buzón de Dios, como se le conoce de forma cariñosa al muro occidental, pero que realmente, donde yo creo que seas de la religión que seas, te encuentras con un lugar histórico, con una carga tan fuerte que absolutamente cualquier persona, lo he escuchado muchas veces, Ignasi, se encontraba muy a gusto. No se encontraba ni juzgado ni observado, sino que realmente, bueno, le envolvía un poco, pues, la espiritualidad que en un lugar al aire libre, que también esa era la gran ventaja en estos momentos, el poder realizar sin esa dificultad, ¿vale?, este acercamiento. Y bueno, insisto de verdad nuevamente en la sensibilidad y en que todos estábamos unidos y que sobre todo vinieran desde España, ¿vale? Eso era algo que es importante, porque dices, jo, hay veces, sobre todo en Israel, ¿no?, con la importancia que tiene todo el mundo norteamericano, el estadounidense, el canadiense, el británico, España, que hemos sido el bastión y que culturalmente defensores de la religión y de los valores, ¿vale? Me apetecía mucho que esta plegaria de esperanza, estas plegarias de esperanza, salieran desde España. Y desde ahí, bueno, pues la vicealcaldesa de Jerusalén cogió el guante con muchísimo interés y ella misma dijo: aquí me presento y voy a poner las oraciones de otras religiones que no podían estar presentes en ese momento, ¿no?
Muy bien. Avui parlem amb Dolores Pérez Fredes, directora de l'Oficina de Turisme d'Israel a Espanya i Portugal. Ens quedem amb dues frases com a mostra de totes les pregàries, per exemple, la pregària de guariment de la comunitat Bahá'í d'Espanya diu: tú ves, oh mi Señor, a tu suplicante esperando a la puerta de tu munificencia y a aquel que ha puesto tus esperanzas en ti, aferrándose a la cuerda de tu generosidad. No le niegues aquello que solicita del océano de tu gracia y del sol de tu amorosa bondad. Una pregària amb elements de la natura. I al final de la pregària del Rabinat Principal de Madrid i de la comunitat jueva, ayúdanos a desarrollar la humildad con todos sus derivados, el amor, el dar, el compartir, el perdón, la generosidad, las obras de bien, el agradecimiento y la paz. Pues estas són unes muestres, no?, d'estes plegàries, i evidentment totes les cristianes, ortodoxes, evangèliques i catòliques. Bé, per no allargar-nos, sabem, hem dit abans, que entre les esglésies de Jerusalem s'ofereix ara la possibilitat de visitar en un passeig únic els 6 temples cristians més interessants de la ciutat a nivell històric, espiritual i artístic. Senyora Dolores Pérez, de quina manera podem gaudir d'aquest passeig per esglésies cristianes d'Israel?
Pues realmente necesitamos, en Jerusalén hay varias, pero en la Galilea también. Entonces, bueno, necesitamos por lo menos o el autobús o el coche, o caminar también, porque hay peregrinos que se acercan, o no peregrinos, no necesariamente, porque el interés de las iglesias es histórico y es cultural. Básicamente estamos hablando de iglesias de la época bizantina, mayoritariamente, ¿no? Yo destacaría, pues es que es muy difícil. Yo destacaría, pues, por ejemplo, la joya de la corona del barrio armenio, que es la Catedral de Santiago, o como yo la llamo, la Catedral de los Santiagos, porque son de Santiago el Mayor y del Menor.
Ajá.
Que es una de las pocas iglesias que sobrevive desde la época de los cruzados.
Sí.
Y bueno, destaco también la pila bautismal que tiene dentro, ¿no? La catedral, que realmente está muy alta y tiene un banco o una especie como de pivó de pie, ¿vale? Para elevarse, para que toda la comunidad pudiera observar, ¿vale? Cómo se incorporaba a la comunidad cristiana la persona que se bautizaba. Y que curiosamente, en esta iglesia, Kim Kardashian, al ser de origen armenio, a una de sus hijas la bautizó aquí, ¿no?
Uh-huh.
Esa es curioso, ¿no? Cómo Jesucristo se actualiza a través de alguien tan cool o tan moderno como Kim Kardashian.
Bé, ho hem de deixar aquí, però ha estat un plaer conversar amb Dolores Pérez Fredes. Los mejores deseos también para esta Semana Santa, que sabemos que sobre todo para la comunidad cristiana y evidentemente para los judíos que viven la Pascua es muy importante en Jerusalén y en Israel. Esperemos que dentro de las restricciones y de los problemas de la pandemia se pueda vivir de la mejor manera posible y que pronto, ¿verdad?, tengan turismo y sobre todo esa espiritualidad de muchos creyentes que van a Israel, a Tierra Santa, ¿verdad?
Pues sí, sin lugar a dudas la Basílica de del Santo Sepulcro es el centro ahora mismo de todas las miradas y por supuestísimo de esta semana que vamos a empezar en el jueves Santo y que terminará después en Pascua. Así que realmente las medidas de seguridad del COVID están en activo, por supuesto los protocolos, poquito a poquito tenemos un alto porcentaje de población en Israel que está vacunada y que bueno, en los lugares abiertos se puede ya salir sin mascarilla y en los lugares cerrados se la tiene que poner, pero bueno, es una gran noticia. Vamos muy con mucha precaución y con mucha modestia consiguiendo que la normalidad vuelva a nuestros labios, sobre todo a nuestros labios, y que nos podamos ver toda la expresión, ¿no?
Sí.
Los ojos también hablan mucho. Y bueno, pues en torno a la iglesia de la Basílica del Santo Sepulcro estaremos muy muy atentos estos días. El Viernes Santo, de hecho, la comunidad católica tiene la colecta para el mantenimiento de todos los lugares
abiertos, sí,
por todo el mundo, con lo cual, por supuesto, todos los oyentes de Radio Estel lo conocen.
Sí.
Bueno, luego también, no sé, yo destacaría dos iglesias en la Galilea, por supuesto, ¿no? La iglesia de las Bienaventuranzas y la de la multiplicación de los panes y los peces, como bien has dicho, pues porque, bueno, realmente nuestra peregrina Egeria, realmente ya en el siglo IV las mencionó y merecen la pena, no solamente por la importancia histórica, por la importancia bíblica que tienen, también por el escenario en el que están, ¿no?
Muy bien.
Este lugar tan bonito como es nuestra Galilea.
Volveremos a hablar de estos lugares apasionantes que nos describe Dolores Pérez Fredes. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui en el nostre temps de diàleg dins del magazín El Mirador de l'Actualitat a Ràdio Estel. Bona Pasqua i molta esperança per a tothom, per a tots els creients, especialment els que conflueixen a la Ciutat Santa de Jerusalem. Un abrazo y saludos también a toda la entidad de turismo, del Ministerio de Turismo de Israel, aquí en España. Un abrazo.
Un abrazo, una gran abrazada a todos. Y bueno, por supuesto, Hag Pesach Sameach y felices Pascuas a todos. Un placer.
Volem acabar amb un apunt informatiu, que també és notícia avui, i és que el govern espanyol ha formalitzat els canvis a l'executiu anunciats fa dies. Yolanda Díaz ha estat nomenada vicepresidenta tercera i passa a liderar la representació d'Unides Podem a l'executiu després que s'ha acomiadat Pablo Iglesias, candidat de la formació morada a les eleccions autonòmiques de Madrid. Canvis i quatre dones a les vicepresidències d'aquest executiu de Pedro Sánchez. Gràcies per la vostra companyia. Seguiu ara amb les vespres a Ràdio Estel.
Radio Astel.